Passa bé, però si me'l deixeu aquí
i tant,
en alguna
favor,
pausa,
aquí,
doncs potser
tant,
aprofitaré.
Au, bones festes.
Bones festes, que vagi bé, les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Aquest matí tothom pendent de la loteria, però la tarda, ja se sap, ha passat a ser el dia de la salut, del conformisme, del com a mínim no hem de lamentar cap desgràcia, del si la meva família està bé ja estic content, i també de l'ara esperar a la grossa de cap d'any o a la rifa de Reis. Ara bé, sí que és veritat que el dia ens ha deixat algunes anècdotes, com la de l'administració del centre comercial de les Arenes, que ha estat una autèntica bogeria, perquè, atenció, ha repartit 4 dels 5 cinquens premis, però és que també ha venut 2 dècims de la grossa. Això sí, ha estat molt tard i ha coincidit a l'hora del vostè primer, del Marc Giró.
Madre mía, contentísimo es poco.
Escolta'm una cosa, i
el... Aquí el personal plural,
clar,
plorant, és impressionant. El gordo de Nadal, el gordo de Navidad.
El gordo de Navidad, va, acabo.
Com es diu la teva...
Bueno, Marc, ja dic que aquí
s'ha
complicat tot.
Eufòria, clar, és l'eufòria, és normal. Ara bé, tot i aquesta eufòria, si fem el balanç estricte dels diners gastats i dels guanyats un any més, Catalunya i ha sortit perdent. Ara de seguida repassarem totes les dades i també la resta de llocs on han caigut alguns dels premis, entre ells a Granollers. I ves que avui no hi hagi alguna sorpresa també dins la tertúlia del No ho sé. Estigueu atents avui amb els periodistes Oriol Rivet, Sílvia Cànovas i Dani Sánchez Ugart, i també l'experta en economia social Dolors Camats. A banda d'això, també explicarem què és exactament el que han parlat Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo durant la trobada que han mantingut avui al Congrés. I encara a Madrid, aquesta tarda hi ha hagut una picabaralla important a l'Ajuntament quan el regidor de Vox, Javier Ortega Smith, ha llançat una ampolla d'aigua a un representant de Més Madrid. I a l'Assemblea de Madrid, avui Díaz Ayuso s'ha sortit amb la seva, finalment ha aconseguit fer marxa enrere amb alguns dels punts de la llei trans i també de la llei LGTBI, una decisió que sí que és veritat que ja havia anunciat que prendria i que avui s'ha fet efectiva. De seguida també repassarem el retrocés que representa per a aquests col·lectius. A banda d'això, ens fixarem en les dades de l'última enquesta de la joventut, i n'hi ha una que crida especialment l'atenció. Només un 25% dels joves assegura que el català és la seva llengua habitual, una xifra que representa un clar retrocés en els últims 15 anys. I acabarem, com sempre, amb música, amb el Salsa Agredolça del Jordi Garrigós. Avui Nadales, però ja us dic jo que no són les que us espereu. Atents a la darrera mitja hora d'avui del No ho sé, amb aquesta secció de Nadales. Va, i abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, el sol serà el protagonista del cap de setmana, bona part del país, amb nits fredes i migdies força suaus per l'època, sobretot a la costa i en zones de muntanya. A l'interior, en canvi, la boira tornarà a guanyar terreny i farà que l'ambient sigui més fred i humit que avui, especialment al Pla de Lleida. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Catalunya ha recuperat uns 60 dels 400 milions que ha jugat al sorteig de la grossa de Nadal. Més de la meitat d'aquests diners han anat a parar a Granollers, que ha repartit pràcticament tot un quart premi. Ha estat en un sorteig, això sí, passarà a la història per ser el més tardà. El primer premi no ha sortit fins que passaven 16 minuts de la una del migdia.
88.008 4 milions d'euros. 88.008 4 milions.
El primer premi és aquest, el 88.008, que ha repartit 400.000 euros per cada dècim. Un primer que ha quedat molt repartit, com s'acostuma a dir. Se n'han venut en més de 40 municipis d'arreu de l'Estat i entre ells a una desena de Catalunya.
Per exemple, dues sèries a Badalona, una a Sant Vicenç dels Horts, una més a Tortosa i alguns dècims a Girona, Cornellà de Llobregat, Manresa, Horta de Sant Joan, Reus, Figueres i l'Hospitalet de Llobregat. Però la gran protagonista del dia ha estat l'administració de loteria del centre comercial Les Arenes a Barcelona.
Doncs en aquest establiment, com ara dèiem, s'hi han repartit fins a 5 dels 15 premis grossos, entre ells 2 dècims de la grossa i també 4 cinquens, Joel Penya.
El primer premi ha caigut encara no a les 10 del matí i a partir d'aquí la festa només ha fet que anar en augment. El propietari Víctor Fernández ha vist tan clar que els tocaria la grossa que mitja hora abans que cantessin el número ja havia comprat ampolles de cava pel moment estrella. A RAC1 ha assegurat que tenen una pedra d'or que els va dir quins serien els números premiats.
És que aquí tenim tecnologia punta amb la diosa Fortuna. Aquí tenim una pedra d'or màgica que és màxima tecnologia amb la diosa Fortuna. I aquesta, per la nit, quan arribem al matí, ens diu els números que sortiran.
A les portes de l'administració, el confeti no ha parat de volar durant tot el matí i també han instal·lat una màquina de fer fum i un altaveu per música.
I el segon premi, el 58.303, s'ha venut sobretot a Galícia, tot i que també s'ha repartit una sèrie a una administració de Sant Joan d'Espí i un dècim a Palamós. Cada dècim, en aquest cas, està dotat amb 125.000 euros. El tercer, en canvi, ha passat de llarg de Catalunya, és el 31.938 i s'ha venut íntegrament a Biar, un poble de menys de 4.000 habitants d'Alacant. El que sí que ha deixat una bona picossada a casa nostra, com dèiem, és un dels quarts, concretament el 41.147, del qual l'administració número 10 de Granollers n'ha venut 165 sèries, Eudald Martínez.
En total, més de 33 milions d'euros repartits en 20.000 euros al dècim. Una de les propietàries de l'establiment, Isabel Villanueva, ha explicat a RAC1 que fa 13 anys que jugaven amb aquest número i que no han tornat cap dècim.
És un número que està superrepartit. Els hem venut tots. Està esgotat fa 2 mesos, perquè és el número de la casa. És el número d'aquí de l'administració.
La majoria s'han venut a la mateixa administració de la capital del Vallès Oriental, tot i que també han repartit alguns dècims per a empreses del territori. Concretament, 200 han anat a parar a un bar de la localitat, 250 s'han venut en una empresa de Palau-Solità i Plegamans i 200 més en una pastisseria de Mataró.
I Catalunya també ha quedat esquitxada per bona part dels 5ens premis, entre ells un dels que ha deixat més diners és el 92.023, amb 10 sèries a Mataró i 52 a Salt. I això vol dir que la localitat gironina ha repartit més de 3 milions d'euros, Bàrbara Julbé.
La majoria dels números premiats s'han venut per Finestreta i a veïns. En altres ocasions el número no s'havia venut tant, però aquest any ha estat un èxit. La propietària del negoci, Mireia Muel, ha dit al món a RAC1 que estan molt contents.
Estem superemocionats perquè fa molt poquet que hem entrat a l'administració, tot i que és una administració que fa molts anys que hi és, però fa molt poquet que hem entrat i aquest ha estat un número que hem venut moltíssim aquest any, molt.
L'establiment ha tingut un gran tràfic de clients i curiosos. Entre els afortunats hi havia l'Alada Lakhbir, una nena de 9 anys que just ahir va demanar al seu pare que comprés el dècim perquè li agradava que acabés amb 23.
I li he dit, papa, el comprem el 23, millor? M'ha dit, sí, sí, vale, el comprem. L'hem comprat justament ahir,
L'Ada i la seva família faran un viatge. Una altra premiada repartirà els 6.000 euros que li han tocat entre els seus fills que estan al seu país d'origen, Honduras. Altres afortunats encara no saben què faran amb els diners.
I altres 5ens premis han tocat a Catalunya són el 45.353, el 88.979, el 86.007, el 57.421 i el 37.038 i també el 1.568, un número que ha venut sobretot al restaurant Diagonal de Pineda de Mar, al Maresme, i que ha repartit més de 2 milions d'euros. El seu propietari, el Salva, ha explicat aquest matí al món a RAC1 que els seus pares van triar el número fa més de 50 anys.
Bueno, el número és això, l'1 de maig del 68, quan el va fundar els meus pares, i anem jugant cada any el mateix número i mira, hem tingut sort aquest any.
Ha repartit 2.100.000 euros.
Hòstia, quina passada.
I tot això, com dèiem, en un sorteig en què els premis grossos s'han fet esperar. En 212 anys d'història, el d'avui és el que ha vist la grossa més tard, quan passava un minut d'un quart de dues. L'anterior rècord era a la 1:00. Els bombos, a més, els caldrà renovació perquè hi ha hagut problemes amb el mecanisme que fa sortir les boles. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el que té el sorteig és que no canvia absolutament res, manté la mateixa estètica des dels anys 70, en 50 anys no s'ha evolucionat pràcticament res de l'estructura de tota la rifa. L'anecdotari d'avui arrenca amb els problemes reiterats que hi havia en un bombo, amb la maleta que té sota per anar traient números premiats. S'ha anat encallant durant tot el sorteig, fins al punt que hi havia moments que no hi havia manera de treure bola, amb els conseqüents dubtes sobre la honestedat del sorteig. Mai a la història una grossa de Nadal s'havia resistit tant. El precedent era 1:03, fa 9 anys. Avui ha sortit que quedaven poques desenes de premis per acabar de sortir, per acabar el sorteig. I tot això amb la parafernàlia habitual de centenars de persones disfressades. La gran majoria repetint disfressa d'altres anys. I un any més salut per tothom, perquè la majoria no li ha tocat res o molt poc, i és el que ens queda.
Gràcies, Jordi. De fet, sobre la jornada d'avui de loteria li hem preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
La loteria és, sens dubte, el símbol de l'atzar. Un atzar que normalment ho posem al destí. Justament la setmana que sabíem d'una modalitat d'intel·ligència artificial que era capaç de poder definir quin era el nostre destí vital. Probablement hi haurà qui pugui pensar que si li ha tocat la loteria és perquè així estava destinat. Però també sabem que encara, avui per avui, no hi ha cap algoritme capaç de saber quin serà el número de la grossa. I aquest és precisament el secret de l'atzar.
Les 8 i 10 minuts, a banda de la loteria, avui també han passat més coses. La Comissió Europea supervisarà les negociacions entre el PSOE i el PP per renovar el poder judicial. Ho han pactat avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en una reunió de gairebé dues hores, on, en general, tot han estat retrets. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, pocs punts de trobada entre Sánchez i Feijóo, però finalment un acord. A proposta del PP, Brussel·les participarà en les reunions que es facin a partir d'ara per renovar la cúpula judicial. Una figura, però, que Feijóo desvincula del verificador.
Entiendo su suspicacia, pero pido respeto por la Comisión Europea. Primero porque es una institución española. Y segundo porque equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto.
El govern espanyol celebra el moviment del PP. La ministra Pilar Alegría li retreia que no ho hagi fet fins ara.
Que la Comisión Europea medie y verifique. Valoramos positivamente que por fin el Partido Popular se abra la posibilidad de un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de incumplimiento de la Constitución.
L'última paraula la té la Comissió Europea, però molt probablement l'escollit serà el comissari Didier Reynders.
Ara bé, tot i els desacords en l'amnistia, el finançament autonòmic i en la política internacional, Sánchez i Feijóo avui també han pactat reformar la Constitució, en aquest cas per eliminar la paraula disminuït i canviar-la, Arnau, per persona amb discapacitat.
Exacte, i ho faran per la via ràpida, o com a mínim això és el que han pactat. La setmana que ve, PSOE i PP presentaran al Congrés la proposta que tenen escrita des de fa mesos i al gener el ple votarà la reforma de la Constitució. En principi és el canvi només d'un article, per això, per blindar-ho, uns i altres es comprometen per escrit a acceptar exclusivament les esmenes que agradin els dos partits. D'aquesta manera tancant la porta a qualsevol estratègia dels independentistes per posar en dubte la Constitució. De fet, PSOE i PP ja han avançat que la reforma no es votarà en referèndum.
Després de gairebé dues hores de reunió, però Sánchez i Feijóo no han avançat en res més. El líder del PP li ha reclamat que retiri l'amnistia, també la moció de censura a Pamplona, i li ha proposat una rebaixa general dels impostos. En tots els casos, però, la resposta del PSOE ha estat que no. I amb qui també ha parlat Pedro Sánchez, en aquest cas, durant la tarda, és amb el president dels Estats Units, Joe Biden. Els dos han mantingut una conversa telefònica on, segons Sánchez, Biden l'ha felicitat per la investidura i li ha traslladat també la voluntat per continuar cooperant en qüestions estratègiques durant la legislatura. Els dos també han parlat sobre la necessitat de buscar una solució per la franja de Gaza. I tot plegat l'endemà de la reunió entre Sánchez i Pere Aragonès, on van pactar que la taula de diàleg seria el primer trimestre del 2024, doncs bé, avui la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha anat una mica més enllà. En una entrevista a la SER Catalunya ha situat la trobada entre els mesos de març i abril.
Quan tinguem elements, documents, quan tinguem coses a explicar, quan haguem treballat, doncs, alguna proposta. I, per tant, la farem, en la data la farem, quan tinguem aquesta feina feta. I en aquest moment no li puc avançar quan serà.
Per tant, més finals de març-abril que no pas finals de gener-febrer.
Jo diria que sí, però en tot cas és prematur dir-ho, però sí, jo crec que sí.
Vilagrà també ha insistit que el govern hi plantejarà el referèndum. Sí, quan sigui, però, ara mateix una de les incògnites és si s'arribarà a aquesta trobada amb els pressupostos catalans encarrilats. De moment, i mentre els continua negociant amb els partits, el govern els ha acordat avui amb els sindicats i amb la patronal. Entre les mesures més destacades hi ha més de 34 milions d'euros per reduir les ràtios a escoles i instituts i també incrementar la quantitat de gent que pugui rebre prestacions socials, un pacte que posa a pressió als partits polítics perquè aprovin els pressupostos, Laia Colomer.
Sí, exacte. En total han pactat 1.500 milions d'euros, per exemple, per contractar més mestres i situar en 24 de mitjana les ràtios a escoles i instituts o bé incrementar un 4% al llindar amb què es calculen les prestacions socials, per tant, que més gent hi tingui accés. També contractar més orientadors laborals en els serveis d'ocupació. És el segon any que el govern signa un acord com aquest amb els sindicats i la patronal i com l'any passat serveix per pressionar la resta de partits en les negociacions. De fet, el president Pere Aragonès demana que s'accelerin.
No hi ha temps per perdre. El pressupost
pressupost no el necessita el govern, el necessita la ciutadania.
També des de Pimec i Comissions Obreres reclamen aprovar els pressupostos, ho diuen Antoni Cañete i Javier Pacheco.
Una empresa sense pressupost no funciona, un país sense pressupost tampoc funciona.
Emplacem i encomanem al Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris de que facin un esforç per trobar el consens.
Ara bé, l'acord evita parlar de mesures espinoses com l'IRPF o el Hard Rock.
De fet, un dels actors que avui ha signat l'acord, Foment del Treball, deixa clar que només avalaran els pressupostos si inclouen partides per la B40, per l'ampliació de l'aeroport i també, com ara sentíem, pel Hard Rock. L'avís l'ha llançat el seu president, Josep Sánchez Llibre.
Exigirem modestament de que tots aquells acords sobre infraestructures que es van implementar per l'any 2023, que no s'han complert dintre del desenvolupament de l'any 2023, si siguin incorporats.
Són també les exigències del PSC per aprovar els pressupostos. I encara sobre els comptes de la Generalitat, el Consell de Treball Econòmic i Social planteja augmentar l'IRPF en els trams de fins a 90.000 euros i 120.000 euros. Aquest òrgan assessor del govern en matèria econòmica diu que és necessari per compensar la rebaixa d'aquest impost a les rendes mitjanes i baixes que ha anunciat la Generalitat.
El CETESC ha opinat sobre les mesures que planteja el govern en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Argumenta que la reducció de l'IRPF del govern, que seria del 10,5% al 9,5% en el primer tram de la tributació de l'escala autonòmica, s'hauria de dissenyar amb un impacte neutre sobre el conjunt de la recaptació de la quota íntegra automàtica. També apunta que caldria deflactar l'IRPF, és a dir, tenir en compte la pujada de preus, alhora que un contribuent li toqui saltar d'escala de tipus per evitar augmentar la pressió fiscal al ciutadà.
Passa un minut d'un quart de nou. Ernest Maragall ha dit l'adeu definitiu a la política. Ja ho va anunciar fa unes setmanes, però avui s'ha fet oficial. El cap de files d'Esquerra Barcelona ha aprofitat l'últim ple de l'any per fer la seva darrera intervenció a l'Ajuntament. Maragall s'ha acomiadat recordant el llegat del seu germà.
No puc ni vull acabar sense tenir present l'alcalde Pasqual Maragall. Com a referència obligada de la millor Barcelona, me'n vaig, en tot cas, convençut que Barcelona sabrà trobar el camí. Espero, doncs, que tinguin l'Ajuntament al cap i la ciutat al cor.
La resta de partits, tot i les discrepàncies polítiques, han elogiat la seva trajectòria de més de 30 anys a primera línia política. Sa Giró.
Sí, tots els grups han destacat la seva passió que ha dedicat durant tots aquests anys a la política. L'alcalde Jaume Collboni ha recordat que bona part del llegat també l'ha construït a les files socialistes, i Xavier Trias, de Junts, ha lamentat no haver pogut governar plegats aquest mandat.
Aquella passió, aquella convicció, aquell llegat, aquell ADN, nosaltres ens hi reconeixem. Malgrat que sigui ara amb sigles diferents. Nosaltres formem part, també, o ens sentim part d'aquest llegat.
Lamento, i ha sigut trist, que pactes polítics a contranatura no t'hagin deixat ser alcalde. Ha estat una vergonya. I això s'ha repetit, i s'ha repetit ara, i no hem pogut governar plegats. Ho lamento.
Maragall va començar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona l'any 1960 i s'acomiada també a l'Ajuntament 63 anys després. Justifica el pas perquè ha arribat l'hora, diu, d'una regeneració a la política i assegura que calen cares noves, també dins el partit. Ara el seu rol l'assumirà la fins ara número 2, Elisenda Alemany.
Gràcies, Cesc. Tot plegat al final d'un ple que també ha aprovat una proposta de Junts per incrementar 500 agents al cos de la Guàrdia Urbana d'ara al 2027. Amb aquesta decisió, Barcelona passarà dels 3.500 actuals als 4.000. El text que ha rebut el suport del PSC, el PP i Vox demana una sessió extraordinària de la Junta Local de Seguretat per intensificar la lluita contra la delinqüència a la ciutat. La inseguretat, segons el baròmetre municipal que s'ha publicat aquesta setmana, recordem, es manté com a angoixa principal dels ciutadans. Això a Barcelona, com dèiem, però a Madrid, Isabel Díaz Ayuso consuma el primer retrocés en drets pel col·lectiu LGTBI i trans. Aquesta tarda l'Assemblea ha aprovat les reformes legals amb el suport del PP i de Vox. I què implica, doncs, a la pràctica? Que a partir d'ara els menors estaran obligats a passar exàmens mèdics i psicològics abans d'iniciar un procés de canvi de sexe. També se suprimeix el dret al reconeixement de la identitat de gènere, desapareix el Consell LGTBI i també les institucions no estaran obligades a donar visibilitat a les persones d'aquest col·lectiu. Tornem de nou a Madrid, Roger Perciba.
Sí, molta atenció a l'últim ple de l'Assemblea de Madrid abans de Nadal, amb dures acusacions i retrets per part de Partit Socialista i Més Madrid, els grups Popular i de Vox pels canvis en les lleis trans i LGTBI. L'activista trans i diputada de Més Madrid, Carla Antonelli, als diputats de Ayuso i de Vox.
Ustedes, los transfóbicos, fueron quienes escribieron las historias de terror en nuestra vida, porque el miedo siempre ha sido la bandera de los totalitarios y de los fascistas.
Per la diputada del Partit Popular, Mónica Lavín, avui acaba un període de monopoli ideològic de l'esquerra.
No necesitan ni los homosexuales ni los transexuales tutelas, ni son víctimas, ni viven entre enemigos.
A partir d'avui desapareix el concepte d'autodeterminació de gènere. Els menors estaran obligats a passar exàmens mèdics i psicològics abans d'iniciar un procés de canvi de sexe. S'acaben les intervencions de les organitzacions LGTBI en processos educatius i també acaba la inversió de la càrrega de la prova en casos de discriminació.
I si ara sentíem que a l'Assemblea de Madrid hi ha hagut tensió, paral·lelament, a la mateixa hora, el ple de l'Ajuntament de Madrid s'ha passat de les paraules a les mans amb una agressió. Ha passat això.
Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara.
Agradecería a toda la bancada de la izquierda que se siente y guarde silencio. Estoy hablando con la portavoz del grupo Más Madrid. Los que quieran marcharse, que acaben de marcharse.
Per aclarir una mica el que ha passat, aquest era el moment en què el regidor de Vox, Javier Ortega Smith, s'ha acostat al regidor de Més Madrid, Eduardo Rubiño, i li ha llançat el que sembla una ampolla de plàstic a la cara i no una llauna de Coca-Cola. Això ha desembocat en una esbroncada descomunal entre la cap de files de Més Madrid, Rita Maestre, i el líder de l'ultradreta, que ha acabat disculpant-se, però això sí, amb la boca petita. Roger, què ha passat exactament?
Tot ha començat perquè la moció de censura a l'Ajuntament de Pamplona ha encès els ànims dels regidors madrilenys. Smith s'acosta a l'escó de Fernández Rubio i li llença a la cara una ampolla d'aigua buida. Els regidors de Més Madrid exigeixen una disculpa i el president del ple, el popular Borja Fanjul, que en un primer moment no sap ben bé com afrontar la situació.
No dan la oportunidad de aclarar lo que ha pasado y de que el señor Ortega Smith pida perdón. Ustedes se quieren marchar del pleno porque quieren un titular.
Fins i tot ha hagut d'intervenir l'alcalde Almeida.
Me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega. Inaceptable. Y me parece que no cabe la actitud y la conducta.
I per fi una mena de disculpes d'Ortega Smith, negant però que hi hagi hagut contacte físic amb el regidor Rubiño.
Le pido perdón por haber tirado la botella de agua de la mesa, pero no se invente usted una película de terror.
L'alcalde Almeida, així com Més Madrid i Partit Socialista, exigeixen la dimissió d'Ortega Smith.
En fi, espectacle lamentable el que s'ha viscut al ple de l'Ajuntament de Madrid. A tot això, però, Javier Ortega Smith ja ha deixat clar que no dimitirà, tot i les pressions de la resta de partits. S'excusa dient que tot plegat no ha estat tan greu com es vol fer creure i diu que ha actuat perquè el diputat de Més Madrid s'havia burlat de les víctimes del terrorisme.
Así que yo lamento mucho comunicarles a esta izquierda absolutamente desnortada y absolutamente echada al monte, y lamento enormemente que haya un Partido Popular que esté siempre queriendo barrer para casa. Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda y a esa derecha cobardada que no sabe siempre cómo ponerse de rodillas.
Això ho ha dit en unes declaracions posteriors a aquest ple que sentia ara. Ortega Smith, que nega que el que ha passat sigui, diu, una agressió. Les 8 i pràcticament 23 minuts. Seguim amb més qüestions. Només un de cada quatre joves fa servir el català com a llengua habitual. És molt menys que fa 15 anys, ho diu l'enquesta de la joventut del govern, que també recull un augment dels casos d'ansietat i les dificultats per tenir fills. Un de cada tres diu no tenir-ne perquè no té diners. Repassem els resultats d'aquesta àmplia enquesta amb el Víctor Cullell i el Benet Iñigo.
El català, molt minoritari.
El 25% de joves entre 15 i 34 anys parla català més que altres llengües. És una mica més que fa 5 anys, quan la xifra va caure al 22%, però molt menys que en fa 15, quan eren gairebé 4 de cada 10. El motiu és que creix l'ús del castellà com a llengua habitual, però també perquè s'han multiplicat els que fan servir altres llengües diferents.
Els preocupa la salut mental.
La sensació d'angoixa és molt habitual entre els joves. El 84% diu haver-ne tingut recentment, i les dones més que els homes. Tot i això, segons l'enquesta, la meitat ja ha recuperat l'ànim anterior a la pandèmia.
Les noies més joves, les que més utilitzen les xarxes socials.
Les dones les fan servir més que els homes en tots els grups d'edat, però entre els 15 i els 19 anys és quan se'n fa un ús més intensiu. Entre les noies més joves, dues de cada tres està connectada un mínim de dues hores al dia.
Ni marxar de casa als pares, ni tenir fills.
Les dificultats d'accés a l'habitatge han provocat un augment dels joves que viuen amb els pares. Ara són el 46%, mentre fa 10 anys eren el 41%. I a més, la manera de marxar és diferent. Fa 15 anys, dos de cada tres es compraven un pis, mentre que ara la proporció s'ha invertit i dos de cada tres s'emancipen amb un lloguer.
Cada cop més aplicats.
La proporció de menors de 34 anys que estudia porta 10 anys creixent, ho fan 4 de cada 10, mentre que l'última enquesta tot just un terç seguia estudiant.
6 minuts i arribarem a 8:45. Avui que molta gent comença vacances de Nadal, hi ha hagut complicacions importants a les carreteres, sobretot a la P7, on el fort vent ha provocat que volquessin dos camions a Vandellosa, al Baix Camp. Això ha fet que s'acumulessin també llargues cues en sentit sud durant bona part del matí i també a la tarda en aquesta via. Ara mateix encara hi ha, de fet, el seu pas pel Baix Ebre i pel Montsià. Concretament, hi ha 6 quilòmetres de retencions a l'Ametlla de Mar i 9 a Mas d'en Verge. I si sou usuaris del transport públic i feu servir la T-Mobilitat, és possible que aquests últims dies hàgiu tingut problemes per la targeta, i és que el Departament de Territori admet que la T-Mobilitat continua registrant incidències i no descarta reclamar responsabilitats a Soc Mobilitat, que és l'empresa que té la concessió per fer el desplegament. Cada dia hi ha usuaris que tenen dificultats per donar-se d'alta en aquest títol de transport i també a l'hora de recarregar la targeta amb el mòbil. Montse Martí.
El desplegament de la T-Mobilitat arrossega problemes des del primer dia. L'empresa Soc Mobilitat és la que té l'encàrrec d'ATM d'implantar-la a l'àrea metropolitana. A RAC1, el director de mobilitat Oriol Martori diu que no descarten cap escenari perquè són conscients, assegura que el desplegament no va com hauria d'anar.
Ens consta i ja ens els fan arribar i, per tant, aquí hem de ser capaços de que el sistema sigui molt més resilient i tingui molta més robustesa, i per tant la digitalització ha de fer la vida més fàcil als usuaris, a l'administració i als operadors, perquè per això vam impulsar aquest sistema. Jo espero i estic convençut que de cara a aquest 2024 acabarem resolent totes aquestes incidències.
El govern també preveu que al llarg d'aquest 2024 es pugui finalment activar la T-Mobilitat als iPhones, tot i que encara no tenen cap data concreta.
I encara sobre mobilitat, els sindicats d'Iberia convoquen en vaga ara per Reis. Dos dies després de desconvocar les aturades que tenien previstes per aquest Nadal, les negociacions han punxat i s'han tornat a activar aquestes protestes.
Ara les aturades previstes són pel 5, el 6, el 7 i el 8 de gener, coincidint amb Reis i l'operació tornada de les vacances. Els sindicats d'Iberia protesten contra la pèrdua del servei del handling i el rebuig de l'aerolínia de gestionar-lo directament, és a dir, la càrrega i descàrrega d'equipatge.
I atenció si heu d'agafar el cotxe a Osona aquest cap de setmana, perquè hi haurà obres a l'eix transversal, concretament al viaducte de la C25, que demà quedarà tallat.
El govern ha detectat una patologia estructural al viaducte de la C25. A partir de dissabte al matí, tot el trànsit es desviarà cap a la calçada en sentit Girona, que és un pont més nou en aquest tram de l'eix transversal entre Sant Sadurní, Dosormort i Espinelves. S'haurà de circular en un únic carril en cada direcció. Els transports especials amb una amplada superior als 4 metres hauran de passar-hi acompanyats dels Mossos d'Esquadra. La Generalitat no concreta quan duraran les obres, però apunta que aniran per llarg.
8:27, gairebé la meitat dels municipis que el gener entraran en emergència per sequera van incrementar la despesa d'aigua durant el novembre. La dada mostra que l'amenaça de les multes i també la imminència de noves restriccions no estan funcionant, perquè per ara no està servint per reduir-ne el consum. O del Martínez.
Així s'extreu de les dades de consum de novembre que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua. 95 dels 202 municipis que formen part de les conques dels rius Ter i Llobregat van incrementar el consum per habitant i dia respecte dels que havien registrat el mes d'octubre. I 57 d'aquests 202 municipis, 3 de cada 10, encara superen el límit de consum fixat pel pla de sequera, que en aquesta zona, al novembre, era de 230 litres per habitant i dia. Tot això a les portes que la zona entri les properes setmanes en situació d'emergència, que els obligarà a reduir encara més aquest consum si es volen estalviar les multes fins als 200 litres per habitant i dia. La previsió és que això passi quan els pantans de les conques del riu Ter i Llobregat baixin del 16%. Ara es troben al 17,7.
I per cert que Sabadell ha aturat la construcció d'una piscina d'onades que havia projectat una empresa privada. És una estructura que, en cas que es construís, gastaria 11 milions de litres d'aigua en plena sequera.
En un comunicat, l'Ajuntament diu que ha aturat els tràmits per la falta d'aigua que hi ha al país. En el moment que l'han aturat, el projecte estava en espera que el govern es mirés la paperassa per donar-hi una aprovació inicial. En canvi, des de Sabadell han anat per feina i ho han tombat perquè creuen que no es donen les condicions per tirar la piscina d'onades endavant. Mentrestant, a Cunit, al Baix Penedès, es manté un projecte molt similar, la construcció d'un càmping resort amb llacuna per practicar surf.
Més coses. El Banc dels Aliments aconsegueix més de 5 milions d'euros amb el gran recapte. Concretament, es van recollir gairebé una tona i mitja de menjar a les botigues i supermercats.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
I a més també les donacions econòmiques van superar el milió d'euros.
La xifra és més baixa que l'any passat i a través d'un comunicat l'entitat admet que no han assolit els objectius que tenien marcats. Ho atribueixen a l'escenari econòmic actual i en especial a la inflació dels aliments. En canvi, sí que han superat amb més de 3.000 persones els voluntaris que esperaven aconseguir. L'edició d'aquest any va acabar ara fa una setmana, el 15 de desembre, amb la col·laboració de més de 21.500 participants.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Pràcticament 9:15, fem una pausa per publicitat. De seguida us expliquem l'última operació policial al Raval de Barcelona, on s'ha desmantellat una xarxa de narcopisos. També us explicarem les últimes novetats que prepara l'Ajuntament al Poble Nou, on frenarà les llicències per bars, discoteques i també botigues de 24 hores. Ara de seguida tornem.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica, imaginem-nos.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, concessionaris oficials BMW, Mini i Motorrad, ens unim a aquesta esperança. Bones festes.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de compremelseucotxe.cat ens unim a aquesta esperança. Compremelseucotxe.cat et desitja bones festes.
Hola, sóc el Joan Maria Pou i em ve molt de gust compartir amb vosaltres Nit de Nadal, de Guerau de Lió. Per què? Doncs perquè per mi la nit de Nadal era molt especial, perquè l'endemà sabia que tocaria cagar el tió i era un dels meus moments preferits de totes les festes. Diu així: la gent reposa colgada al llit, el llop no gosa moure brugit. D'un vell estable mal ajustat, la llum eixia. Fuig el diable, la nit és dia, Jesús és nat. El bou recula poquet a poquet. Decanta't, mula, per fer-li lloc. Oh, meravella, penja una estrella de l'embigat. Les profecies són aquests dies, Jesús és nat. La neu afina, xòrrecs avall, canten el gall i la gallina. Els àngels broden al cel d'estrelles. Els pastors roden amb vestits nous, perden els bous i les esquelles. Bon Nadal a tothom.
Passen 9:45, més qüestions a les portes de les festes de Nadal. Un grup d'experts ha preparat un manual amb consells per passar aquests dies amb familiars que tenen Alzheimer. Són recomanacions com mantenir les rutines diàries, donar un cop de mà quan oblidin un nom o no reconeguin alguna cara i també transmetre seguretat durant les trobades.
El manual ha preparat l'Alzheimer Center Barcelona, que recomana integrar les persones que tenen aquest trastorn en totes les celebracions. Això sí, diuen que en alguns casos cal parar-hi una atenció especial, evitar soroll per no posar-los nerviosos i també ajudar perquè no sentin culpabilitat si no recorden algú. Ho ha explicat a RAC1 la responsable d'atenció diurna del centre, Amèrica Morera.
Coneixes el pacient, llavors ja veus aquella cara, si l'he conegut, no conegut, o faig una cara una mica de circumstàncies. Doncs mira, en Josep, el nostre cosí, o el cosí Josep, o m'explico, ja pots donar una mica la pista, no? Ja no és dir, i qui és? Que a vegades hi ha la tendència aquesta, no? Que te'n recordes de qui és, no?
I també recomanen parar atenció al cuidador principal i convidar-lo a gaudir de les celebracions. Així se l'allibera una estona de les tasques que fa diàriament durant tot l'any.
8:33, us ho ha avançat RAC1. Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat una xarxa de narcopisos que accedien a habitatges de manera legal. Han detingut una vintena de persones, Com ho feien? Doncs llogaven habitatges al Raval, si estaven els mesos coberts per la finança inicial, i se n'anaven abans que el propietari els pogués denunciar.
Durant aquest breu període de temps venien la droga d'aquests espais i, tot i que s'hi estaven poc, els veïns dels edificis denunciaven problemes de convivència i de seguretat. Per exemple, baralles entre els responsables dels locals i els clients. La investigació policial ha durat 3 mesos i l'operatiu d'aquesta nit passada ha acabat amb 19 detinguts i 7 pisos recuperats.
I encara a Barcelona la policia ha detingut dos homes investigats per un tiroteig a Suècia. Són dos joves de 19 i 22 anys i se'ls va identificar en un hotel. La justícia sueca havia emès una ordre de detenció europea, segons les primeres investigacions. Tots dos van fugir en cotxe de Suècia, travessant França, i tenien la intenció de fer el mateix a Espanya per arribar fins al Marroc. I segur que recordeu aquells aldarulls de l'última festa major de Molins de Rei, que va acabar amb actes vandàlics i també amb enfrontaments violents. Doncs bé, els Mossos descarten que al darrere hi hagués un grup organitzat. Després de revisar-ho, la policia ha arribat a la conclusió que tot plegat va ser un cúmul d'accions individuals.
Des d'aleshores han detingut 17 persones, 4 d'elles menors d'edat. En declaracions a RAC1, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha compromès a no baixar la guàrdia per evitar que es repeteixin situacions similars.
Es van produir uns aldarulls, el que s'ha fet és una llarga investigació, també per anar identificant a les persones i la seva responsabilitat. Aquelles persones que han tingut responsabilitats doncs han quedat identificades i atribuïdes quines responsabilitats tenen, i avui han donat retorn als veïns doncs, que evidentment van rebre un impacte d'aquells fets.
La policia explica que els joves que hi havia darrere els actes vandàlics s'acostumen a desplaçar en transport públic a diferents festes majors.
I de tornada a Barcelona, l'Ajuntament posa fre als bars, discoteques i també botigues de 24 hores a la zona del Poblenou, coneguda com el Triangle Lúdic. Ha suspès la tramitació de més llicències per reduir el soroll i també el malestar dels veïns.
L'àrea afectada abasta des del carrer Marina a la Rambla del Poblenou per sota de la plaça de les Glòries. És la zona del 22 arroba i una de les que té més locals d'oci nocturn de la ciutat. Segons el regidor del districte, David Escuder, el gran objectiu és aturar les botigues d'alimentació obertes durant la nit perquè faciliten el consum d'alcohol al carrer i augmenten les molèsties als veïns.
El que volem és que la gent pugui gaudir dels establiments de poca concurrència en general, però que també els veïns i les veïnes puguin descansar. I estem intentant fer compatible aquests dos drets que jo crec que són normals i lògics en una societat com la nostra.
La suspensió és temporal fins que no s'aprovi un pla específic definitiu per tota la zona del Poblenou.
I d'altra banda han denunciat a l'actor Vin Diesel per agressió sexual. Quim va ser l'assistent personal durant el rodatge de Fast and Furious 5, l'acusa d'haver-la grapejat, d'haver-li fet petons i també d'haver-se masturbat davant seu sense consentiment.
La dona, Asta Johansson, explica que va passar el 2010 a Atlanta durant el rodatge de la cinquena part de la saga, concretament a la suite de l'hotel. El document que ha presentat el Tribunal Superior de Los Angeles, ella assegura que es va intentar escapar, però que Diesel no li va permetre. També diu que va dir-li que s'aturés moltes vegades, però que ell la va ignorar. Segons la presumpta víctima, l'agressió va ser una setmana després que l'actor la contractés. L'endemà de tot plegat, a més, denuncia que la van acomiadar. Els advocats de Vin Diesel ho neguen tot.
8:37, la Generalitat i la Diputació de Lleida compraran finalment i restauraran la casa d'estiueig del president Francesc Macià a Vallmanya, al Carràs, i destinaran un total de 920.000 euros.
D'aquests diners, uns 120.000 serviran per adquirir la finca que ara mateix està abandonada. L'acord entre les dues administracions i l'Ajuntament del Carràs permetrà convertir l'edifici en patrimoni històric. La previsió és que l'any vinent es comencin les mesures d'urgència per frenar el deteriorament de la casa i de cara al 2025 comencin les obres de rehabilitació.
I en música, aquesta hora, Maria Arnal convoca el Cant de la Sibil·la a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Una barreja de tradició i de tecnologia que ha fet una primera projecció a les 6 de la tarda, una segona que ha començat a les 8 i en farà encara una tercera a les 10 de la nit. I qui també actua aquesta nit a Barcelona és Anna Mena. Actriu presenta la gira Velodrama a les 9 del vespre al Sant Jordi Club, i al costat del Palau Sant Jordi hi actua Melendi.
Voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa.
El cantant que celebra el 20è aniversari del seu primer treball amb un doble concert, avui demà al Sant Jordi. Els dos concerts comencen a les 9 del vespre. I encara parlant de música, el Festival Nits de Barcelona, als Jardins de Pedralbes, ha anunciat els primers artistes per l'edició del 2024, entre ells Patti Smith. Control o Passenger. Sí, Palm Hines, Luz Casal, Sopa de Cabra o Vanessa Martín són alguns dels altres artistes confirmats. Les entrades ja estan a la venda. I atenció, perquè qui també actuarà a Catalunya aquest estiu són els legendaris Deep Purple. La mítica banda de rock britànica són els caps de cartell del Barcelona Rock Fest, que es farà els dies 5, 6 i 7 de juliol al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. També passaran pel festival els australians Parkway Drive o el rock escandinau de Michael Schenker. I som a les portes de Nadal. La cartellera teatral s'omple d'espectacles per tota la família. Enmig de la programació nadalenca també hi ha espai per l'humor. Berto Romero o Bruno Oro són algunes de les propostes que es podran veure durant aquest desembre i gener als teatres barcelonins. Maria Cusó.
Berto Romero s'instal·la al Teatre Coliseum avui, el 28 i el 29 de desembre. Un escenari que, confessa, sempre fa impressió. Són declaracions a RAC1.
És com el teatre somiat, quan passes per la Gran Via i veus aquelles... Com funcionen les bombetes, eh? Mira que hem aconseguit fer pantalles digitals, però la bombeta és el que més funciona. Passes per allà i veus el nom en bombeta i et cau tot a terra.
Els tres espectacles tenen les entrades exaurides, però tranquils, que hi tornarà al maig per fer-hi una estada d'un mes.
Perdona, té una visió.
El senyor Buigas, del Versió RAC1, prorroga el seu espectacle L'eminència humana fins l'abril al Teatre Goya, i al gener Wilbur aterra al Teatre Borràs amb l'espectacle Piensa en Wilbur.
Esto viene de nacimiento, tío. Yo sigo siempre un viajero, un viajante.
Una barreja d'humor, acrobàcies i risc.
Ay, ay, ay. Bueno, más bien, ay, ay, ay. No?
Ara ho sentíem. Fins l'11 de febrer, Bruno Oro s'instal·la a la sala 9 de l'Aribau amb l'espectacle monòleg Ay, ay, ay. I a la sala Beckett...
¿De qué va? ¿De criticar a Picasso? ¿Solo vais a contar las cosas malas?
Rum i companyia revisiten la figura de Pablo Picasso en el 50è aniversari de la seva mort. El muntatge Picasso, rei, monstro i payaso. Un espectacle amb dosis d'humor, però també història, crítica i melancolia.
I parlant d'espectacles, aquí a RAC1 ja ho tenim tot a punt per demà al matí. Un any més i ja en van 17. Torna És Nadal al món. Per tant, celebrarem amb els oients les festes de Nadal amb una festa radiofònica, com sempre, al Palau de la Música Catalana a partir de les 10 del matí fins la 1 del migdia o fins que vulgui el Basté. Hi haurà actuacions musicals, la presència de tota la gent de RAC1 i també moltes sorpreses. Hi haurà actuacions com, per exemple, els Tiets. Vull saber res, tens un lloc que guardarà. Per l'escenari els Figaflaues. Vaja, que hi haurà més noms, la Ludwig Van, Julieta, Ginestà, Nil Moliner, Joan Dausà i un clàssic d'És Nadal al món, El Petit Príncep. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi. Tampoc hi faltaran el Siderland, Roger Pedrós o Paula Valls. Tot això, com dèiem, serà demà a partir de les 10 del matí. No mireu d'aconseguir entrada perquè ja estan totes exaurides, un any més al Palau de la Música, que estarà ple per donar la benvinguda a les festes de Nadal. I, en fi, doncs també hi trobareu l'equip del Clapés, del Via Lliure, d'Esports i potser també una representació d'informatius. Moment pels esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
El Barça de bàsquet, que visita avui el Kaunas en un partit corresponent a la 16a jornada de l'Eurolliga masculina.
I ho fa amb l'oportunitat de tornar a empatar amb la segona posició i sobretot amb la intenció de recuperar sensacions.
Roger Grimau amb els àrbitres.
Doncs marxem cap a RAC1, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit, Anna. Doncs som al tram decisiu i amb el partit, Dani... igualat a 77, amb 4 minuts encara per jugar-se.
Mini partit per acabar de 4 i 0-8 per acabar-se, com dius ara, amb tirs lliures de Virutis després d'una falta antiesportiva de Darío. Brizuela falla el primer Virutis, però en qualsevol cas, partit a batzegades, dominis alterns, però quan falten poc més de 4 minuts, tot torna a començar. Žalgiris 77, Barça 77.
Doncs amb un mini partit de 4 minuts per decidir si el Barça és capaç de guanyar a Kaunas.
Gràcies, Xavi, n'estarem pendents. Fins ara.
Fins ara.
I també en directe s'està jugant la final del Mundial de Clubs amb el Manchester City com a protagonista, Joan.
I és que el conjunt anglès és davant l'oportunitat de guanyar aquest títol per primera vegada en tota la seva història. Juga contra el Fluminense, el campió de la Copa Libertadores, el conjunt brasiler, que compta amb la figura de l'ex-madridista Marcelo, ha arribat a la final després de superar a l'Al Ahly i al City i ve de guanyar l'Urawa Reds japonès. Per cert, un City que arriba en un dels moments més delicats de la temporada, només ha guanyat un dels últims 6 partits a la Premier, és quart, a 5 punts del líder, i aquesta final ha de servir per recuperar la confiança. De moment, al minut 84, guanya el City per 3-0, per tant, en cas que el City guanyi la final, que sembla que així serà, Guardiola es convertirà en el tècnic amb més mundials de clubs al seu palmarès, 4, superant a Carlo Ancelotti.
I acabem explicant que l'ex-blaugrana Luis Suárez també jugarà a la MLS.
L'Inter de Miami ha fet oficial el fitxatge de Luis Suárez aquesta mateixa tarda, que retrobarà amb Leo Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba després de la seva etapa junts al Barça. Als seus 36 anys, el davanter uruguaià inicia una nova etapa en la seva llarga carrera esportiva després de jugar amb Grêmio al Brasil.
Joan, alguna pista de què fareu demà al Palau, els esports?
Està molt de moda.
No es pot dir. Està molt de moda.
Sí.
El Martí, tu saps què faran els esports o no? Tens rient, alguna pista? Tu, Pep, ho saps?
Ni idea.
Voleu donar alguna pista de què farem la gent d'informatius o no?
Jo no.
Millor que no, no?
Donarem espectacle.
Sí. Com sempre. No sé si bo o dolent, però vaja, m'apostaria més per la segona opció. Gràcies, Joan, demà ja ho veurem tot plegat al Palau de la Música. Que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
Martí, bona nit, que no t'havia ni saludat encara.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
A banda de l'espectacle, si ho fem molt malament, hi ha possibilitats que plogui o no?
No, malauradament
no,
ni
així.
No. Jo crec que ni cantant fatal acabarem amb aquesta sequera a curt termini.
Ah, que cantarem?
Acabarem amb aquest... Mira, pista. Jo crec que no és una novetat, se sap. Bé, doncs un cap de setmana tranquil. Ha de continuar fent sol a la major part del país, però compte perquè tornen les boires i poden ser més persistents cap al Pla de Lleida, fins i tot cap a la Conca de Tremp, en zones de l'interior, com també el Pla de Bages, la Plana de Vic, fins a mig matí, migdia. Aquesta boira pot ser més persistent, sobretot cap al Pla de Lleida, però a governar fins a mig matí a moltes comarques, amb fred, amb humitat, en canvi a muntanya i a la costa, torna la inversió tèrmica, amb més suavitat a muntanya, també la línia de la costa. Avui, de fet, ha estat el dia més càlid a moltes comarques d'aquest mes de desembre, i s'ha arribat als 23 graus a Cunit, 23 a Espolla, a l'Alt Empordà, 22 a moltes zones de Barcelona, per tant, ambient càlid per l'època, que no s'ha de repetir tant el cap de setmana perquè baixen les temperatures també a la costa, tot i que gaudirem de molta suavitat i amb sol, amb alguns molts poc importants, però de moment pluja.
Ni la setmana que ve, després no, de festes tampoc no...
Podria ser que totes les festes parléssim, com a mínim la primera meitat, és a dir, fins a acabar l'any, no caigui ni una gota a moltes comarques. Falten aquests 10 dies, 9 dies per tancar l'any. Veurem si per cap d'any arriba un canvi, semblava que es configurava, de moment no. O sigui que a curt termini sol, boires a l'interior i aquesta diferència entre la nit i el dia.
Gràcies, Martí, fins aquí una estona, que vagi bé.
Vinga, fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Passen 2 minuts de 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
A veure, les queixes de direcció, a mi no... A mi no em digueu res. Comencem la tertúlia d'aquest divendres, 22 de desembre, el no ho sé, avui amb el Dani Sánchez Ugart. Com estàs, Dani?
Bona nit, molt bé.
La Sílvia Cànovas, què tal, Sílvia? Alguna queixa?
Bon vespre.
Alguna queixa de l'estudi? No,
No, trobo que està molt modern. Està modern, arreglat, endreçat.
Té algunes mancances.
A la meva cadira...
Què li passa? Espera, parla cap al micròfon.
A la meva cadira li està mig caient el braç, però...
No, però és una metamorfosi voluntària.
Oriol Ribet, bona nit, com estàs?
Són cadires treballades.
Clar.
De suor, és la suor de les mans de lo que es treballa aquí. Que
ai, Sílvia, calia aquest detall.
Massa gràcia.
Si comencem a pensar en els detalls dels micròfons i del... No, millor que no. Dolors Camats, com estàs?
Bé, fins ara estava bé.
Què, heu tingut sort o no amb la loteria, algú?
Zero.
Bueno, tu, Dani, no havies comprat, no tenies cap butlleta.
Però després va passar...
Què va passar?
Aquesta setmana vaig anar al Berguedà i vaig comprar mig dècim.
Mig dècim.
Bueno, un dècim compartit, diria.
Te'l vas repartir, sí.
I després a la feina, aquella cosa del FOMO, del Fear of Missing Out, saps? Que tens por que toqui... Vaig a cocaïna i vaig comprar un altre dècim. Per tant, tenia 30 euros en total, que he perdut, que he cremat, com, evidentment... Vaig pronosticar que passaria.
Que, potser has acabat posant el pessebre i tot aquest any. Tens no, més sorpreses
no,
o no?
No. La loteria, jo no vaig... O sigui, vaig dir que no creia en la loteria, però a vegades hi caia.
És a dir, vull dir que no hi creus, que o sigui, no és una fe.
Vaig dir alguna cosa així.
No és estadística.
És l'impost a l'estupidesa o alguna cosa així.
Home! Sí. Oh. Tu què, Dolors? T'ha tocat alguna cosa? El retorn dels 20 euros del dècim? Res, eh?
No, jo jugava... Aquest any he fet molt això de compartir... Comprem-ne unes mitges amb diverses persones, sobretot gent que marxava. Ah, pues, si vas a Antònia de la Rioja, de Màlaga, de no sé on més...
Carai.
Re.
Això ho signeu o no? No. Ens ho hem repartit, signem un paper
avui
que després enviat, no hi hagi problemes.
Sí, avui m'han enviat el link a una notícia o a un... Que què cal fer en cas de compartir loteria i que, per tant, ho tinguis present i que ho facis... Dic, home, sí, no fotem, no? Vull dir que,
home,
fins
no
i tot
fotem,
això ho hem
no
de
fotem.
Fer...
Home, mira, jo tenia... Jo
sí, home, pots perdre una amistat, oi, però...
Un dels que he comprat era un company que ell era a través d'aplicació i ell s'aclaria millor que la resta.
Què vols dir? Sí.
Era més jove encara.
Exacte.
O més llest.
I ja tenia com el procés mig fet i li vam començar a dir compra, total, que al final l'acabava comprant com 10 dècims. Mm-hmm. És a dir, si l'hagués tocat, li haguessin tocat 4 milions d'euros.
No, però
mira...
Ja l'hauríem vist prou.
No, o sigui, no. Jo me'l repartia amb el sotseditor del Nocé, amb el Pep Tormos, i ahir la nit, sospitosament, era tardet, eh? No. Bueno, és igual, ahir la nit
va sortir del grup.
M'envia un missatge amb una notícia, també amb l'enllaç d'una notícia, i diu: quan un dècim compartit acaba als tribunals, els jutges han castigat els últims anys amb penes de presó enganys entre amics que s'amaguen butlletes premiades.
Obvi.
I jo vaig dir, però què vols dir exactament, no?
Què m'estàs dient?
Era una possessió. A casa meva ha tocat una panera a Vilassar del... Ens ha tocat una panera.
Coincidint amb les xifres de...
Coincidint d'aquestes que coincideixen els últims números, tot això, ens ha tocat.
Que quan la veus dius, ai, per això era panera o era... eren diners?
Tu saps la il·lusió que fa una panera, sí. I a més, tenint en compte que jo no m'he gastat ni un duro, ni un euro, doncs,
mira,
fantàstic.
Tots són beneficis.
Tots són beneficis,
Sílvia,
de casa
que...
meva.
Què?
Tocat,
no ho vol dir.
No. A veure, no, crec que no perquè ho sabria. Perquè acostumo
a tenir... No ho has mirat?
No.
Ah, no ho has comprovat.
Només he mirat els números que la setmana passada vam comprar-li amb el Cugat Comas.
Ah, és veritat. Veu fer compra, quan veu sortir de la tertúlia.
Sí, sí, i també he mirat el que vaig comprar a Madrid.
A canvi de participació.
I he mirat el que vaig comprar a Madrid. La resta, que tampoc tinc tants, no.
No,
I què, el Cugat us ha portat sort o no? Perquè no ho has dit.
No ho ha mirat,
no, ens ha portat sort.
No, home, jo crec que el Cugat ens hauria enviat un WhatsApp, no?
Jo
només he
mirat
el dècim que vaig comprar a Madrid i que vaig portar un per al meu germà i un pels meus pares. I zero patatero.
Gallifes
no
que hi ha sobre la capa de la Terra, la de la loteria, deu ser la gallifa més gran.
Però algú li toca?
Home,
però
la proporció...
No
vull llegir
un article.
Són
que deia...
Són els que surten, però, a la
Anna, tele. No heu entrevistat aquest any el típic especialista de les possibilitats, el percentatge...
Ja l'hem fet altres anys.
Escolta'm, és ínfim, ridícul, insignificant...
Hi havia un article, i no recordo un, que
no
de les 10
no
coses que et poden passar a la vida abans que et toqui la loteria, i una de les 10 coses que et poden passar abans que et toqui aquesta loteria és que caigui l'avió on tu estàs volant.
Imagina't. No llenceu els diners, home, per l'amor de Déu, estimats oients, no llenceu els diners a la loteria.
Cosa, però no tireu la tovallola encara, perquè encara és 22 de desembre, és el dia de la loteria, i encara poden passar coses avui.
Que
encara poden passar coses
intrigat,
i poden haver sorpreses avui.
Ui.
Durant el... no ho sé. Ja veureu. Ara tornem.
Ai.
RAC 1. A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb nosaltres?
No et perdis l'espectacular Pessebre Vivent, l'únic de Catalunya que es fa dins d'un monestir medieval. I diverteix-te amb l'activitat Operació Reis d'Orient.
Ah, i gaudeix també de la nostra proposta gastronòmica i queda't a dormir al nostre hotel 4 estrelles superior. Aquestes festes, viu-les a Montsant Benet.
Més informació a montsantbenet.com.
Aquestes festes a Plusfresc Supermercat t'ajudem a donar el millor als teus.
Carn de la nostra marca, 100% criat a Lleida, i el peix i marisc més frescos i de la màxima qualitat directament de la llotja Plusfresc.
La fruita i verdures seleccionades i sempre que podem dels nostres productors locals. I una gran selecció de torrons, vins i caves, pernils...
I recorda que si vols t'ho portem a casa. Bones festes amb Plusfresc, el súper que t'estima.
A Mogauto Volkswagen no hi ha cosa que ens faci sentir més orgullosos que acompanyar-vos un any més en aquests dies de felicitat. Mogauto Volkswagen us desitja bones festes.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola, reserva ja a coptering.com.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Mava Motor Concessionari Oficial SsangYong i Subaru volem ser al teu costat. Mava Motor, conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el trobarà i a uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc. I ara allarguem la fira fins a fi d'any. A les instal·lacions de Vallpar Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa, davant el centre comercial Parc Vallès.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs les millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. Visita'ns al carrer Mallorca 291 entre Bruc i Llúria. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal. RAC 1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Després tornarem a parlar de loteria, ja veureu de quina manera, però abans Posem-nos una mica més seriosos perquè avui finalment s'ha produït aquesta trobada esperada entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que han decidit finalment que la Comissió Europea sigui qui supervisi aquestes negociacions entre els socialistes i els populars per renovar el poder judicial. És el pacte, podríem dir, dels únics pactes als que han arribat en aquesta trobada. Han estat dues hores de reunió, bàsicament tot han estat retrets. Sí que sobre aquest paper de la Comissió Europea, Feijóo s'ha esforçat a deixar clar que no té res a veure amb el verificador que han fixat els partits independentistes.
Entiendo su suspicacia, pero pido respeto por la Comisión Europea. Primero porque es una institución española y segundo porque equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto.
Segona vegada que Feijóo incideix en el fet que el verificador sigui d'El Salvador.
Sí, és una autèntica obsessió. I a més és que aquest senyor realment és espantós. Cada cop va pitjor. Quan va aterrar semblava que era un pas per moderar el PP, però a cada pas que fa és un autèntic desastre. Perquè aquesta declaració, en 30 segons, la Unió Europea és una institució espanyola, però... I després que si és salvadoreño i que sigui de Salvador, com si és de Nicaragua.
I ha demanat respecte per la Comissió Europea com si fos una falta de respecte dir-li verificador.
És terrible. Però bueno, en el fons, mira, que arribin a algun acord i que hi hagi un esforç per part de tothom, són una mica condescendent, però bueno, que tothom ens esforcem, el PSOE s'esforci perquè el PP vagi moderant-se i vagi païnt aquest mal 2023 que ha tingut i vagi tornant a ser o intentant